Són les 10. Bona nit. 100 litres a litre per minut a alguns punts del Bages. Una altra tarda de tempestes. Bé, tarda, vespre, nit i vés a saber.
Catalunya Nit, amb Kilian Sabrià.
Algunes incidències, alguns ensurts, com un cotxe que s'emportava una rierada a Castellet, però al final, i creuem els dits, cap incidència greu. Però l'Inuncat es mantindrà actiu tota la nit perquè la previsió és que hi pugui ploure més. I és cert, era esperada, segueixen esperada. La pluja, la tan esperada pluja que ha estat i és protagonista del dia. Ha caigut aigua amb força al Pirineu, al Prepirineu, també molt important a la Catalunya central. En alguns punts, això que dèiem, s'han arribat a acumular fins a 100 litres per metre quadrat. L'Oriol Pujador fa estona que es mira els mapes. Bona nit, Oriol.
Hola, Kilian, bona nit.
Ara descansat un moment just per venir aquí. Hi ha hagut incidències, però afortunadament, allò que dèiem, cap de greu, malgrat que sí que hi ha hagut, i això també ho hem dit, un ensurt vinculat a això.
Sí, aquest és el moment en què unes persones graven com l'aigua que baixa molt carregada i molt intensa per una riera, la de Castellet, s'endú un cotxe. En un primer moment ha semblat que a dins hi podia haver alguna persona perquè el cotxe portava els llums encesos, sí, i algú li ha semblat veure a l'interior.
De fet, sentíem ara que s'ho preguntaven ells mateixos, els que enregistraven.
Els bombers ho han descartat afortunadament. El propietari ha aparegut sa i estalvi al cap de poca estona. Les fortes pluges, com dèiem, han deixat un balanç d'una 60ena d'avisos per inundacions de baixos, per zones afectades per l'aigua, la majoria a la comarca del Bages. S'ha hagut de tallar, per exemple, durant una estona, una carretera principal com és la C-55. Els trens també han hagut de circular a menys velocitat perquè hi havia aigua a les vies. L'aiguat ha provocat també un despreniment. Aquest seria a hores d'ara l'únic incident obert que hi ha. La C-37 a Sant Salvador de Guardiola està tallada, o estarà durant tota la nit fins que demà al matí les màquines puguin retirar les pedres de grans dimensions que
han
caigut com a conseqüència d'aquesta aigua d'un despreniment d'un talús que és a tocar de la carretera. L'Inuncat, com deies, en tindrà actiu durant tota aquesta nit perquè la previsió, de fet, ara mateix torna a ploure en zones de la Catalunya central, podríem dir, plou sobre mullat.
És això que dèiem, que el nostre company s'està mirant els mapes tota la tarda, fins fa uns instants, ara just venia cap aquí, però encara se'ls mirava, i estava intentant veure cap on anava això, eh? El que passa és que probablement, si vols, Oriol, busquem reforços. L'home que interpreta millor els mapes,
no,
en aquest cas.
No diria reforços, diria busquem a qui en sap.
Busquem a qui en sap, molt bé, va, doncs busquem-lo. En Tomàs Molina, que ens fa aparició en aquest punt, ell mirant-se els mapes, que nosaltres també ens mirem, però interpretant-los bastant millor que nosaltres, entenc. Tomàs, bona nit.
Molt bona nit.
Vas dir pluges, i han estat pluges intenses, fortes, ha plogut molt, sí. Bages molt, també estem preocupats per la zona del Pallars. Com està tot ara, aquesta hora? Cap on va això?
I per aquestes tempestes que estan tornant a entrar per les comarques de Ponent, encara no s'ha acabat. Aquesta és la primera notícia. Sant Salvador de Guardiola, n'heu parlat, 126 litres per metre quadrat, però pràcticament durant una hora a un litre per minut. És a dir, que era molta la intensitat que queia en aquell moment de la tarda. Encara aquestes tempestes que estan creuant el país, perquè hi ha aquesta línia frontal, poden ser intenses. Per tant, precaució, tornem a recordar allò de no travessar rieres, de no deixar el cotxe aparcat en cap zona d'aquestes en què ja sabem que l'aigua, quan plou molt, doncs acostuma a omplir el carrer o la riera. Per tant, molta precaució. I encara la matinada, les primeres hores del matí, alerta també en la façana litoral i a les comarques gironines, perquè això encara no s'ha acabat.
Tomàs, després ho rematem al final del programa. Moltes gràcies.
Fins ara.
I això no sé si es remata, perquè sembla que té una continuïtat. Ja som davant de la tercera nit d'aldarulls a França. Càrregues policials, llançament de gasos lacrimògens, petards, incendis de cotxes, mobiliari urbà i edificis. Cotxes cremant, com sentim. La mort dimarts de Nael, un jove de 17 anys d'origen nord-africà, a mans d'un policia, ha desfermat una onada de violència en Anter, a la rodalia de París, de la capital francesa, però també a d'altres ciutats de tot França, com Tolosa, com també a la Catalunya Nord, o a Marsella, al sud. Anem a pam, expliquem primer... Bé, primer saludem el Quim Olivares. Quim, bona nit.
Hola, bona nit a tu.
I ara sí, allò dels pams. Hi ha hagut una manifestació en terra, eh?
Sí, l'anomenada Marxa Blanca, de rebuig a la policia i en solidaritat amb el jove mort dimarts i a la seva mare, que ha encapçalat la manifestació. Diuen Nael Justícia, han estat,
Nael Justice.
Diuen això, han estat més de 6.000 persones, segons les autoritats franceses. Tots han desfilat pacíficament fins al lloc on va morir l'adolescent, on han guardat un minut de silenci.
I quan hi ha hagut els aldarulls?
Mira, segons la versió del Ministeri de l'Interior francès, els agents antidisturbis han carregat quan alguns manifestants volien superar les tanques de protecció de la delegació del govern. Llavors hi ha intervingut la Brigada Especial de la Policia, que només actua en situacions difícils. Més al sud de la capital, l'alcalde de Clamart, on ahir es va cremar un vagó de tramvia, ha decretat el toc de queda nocturn fins dilluns i s'ha suprimit el servei de busos i tramvies a tota la regió metropolitana de París i també a la ciutat de Lille, que és al nord.
Què se'n sap del policia que va disparar?
Mira, un jutge avui li ha decretat presó provisional, acusat d'homicidi voluntari i se l'ha suspès de funcions.
I això, clar, aquí la pregunta que es faria a la gent, si això pot arribar a calmar la situació als carrers aquests pròxims dies, una vegada ja s'ha fet això amb aquest policia.
Mira, fons de la policia parlant de la generalització de la violència les properes nits.
O sigui, tot el contrari.
Tot el contrari, sí. La situació recorda la que es va viure el 2005 a les Baliers, als suburbis de París. Llavors hi va haver 3 setmanes consecutives de violència després que dos joves van morir electrocutats quan fugien de la policia.
Sí.
Jacques Chirac, president de l'època, va decretar l'estat d'emergència per tallar la violència. Ara l'extrema dreta ho demana a Macron, que de moment ha desplegat 40.000 agents a tot el país.
Tercera nit, dèiem, d'aldarulls a França, sí. Veurem si n'hi ha més o no n'hi ha més, però la mateixa policia es prepara perquè n'hi hagi, sí, més. Quim, moltes gràcies, bona nit.
Vinga, bona nit.
Preparem-nos ara per aquesta dada que ara us explicarem. Està a punt de passar que en aquest temps que portem d'informatiu, encara no, però en un parell de minuts, s'hagi robat un telèfon mòbil més en aquest país. Perquè és una dada que us ha avançat avui Catalunya Ràdio. Cada 10 minuts, i ens en falta una mica per arribar-hi, es roba això, un mòbil. A Catalunya.
El mòbil és un producte estrella que té fàcil col·locació i per això hi ha molts delinqüents que es dediquen bàsicament als mòbils. La majoria surten cap a altres continents. Per exemple, si es bloqueja un iPhone no es pot utilitzar, però d'altres continents sí.
Aquí són totes les idees posades d'una mica manera de resum del que ens han explicat els Mossos sobre això. Segons els Mossos, segons la policia d'aquest país, durant els primers 5 mesos d'aquest any, els lladres s'han arribat a emportar 22.000 mòbils.
És un 10% més respecte al mateix període de l'any passat, però un 15% menys que el 2019, abans de la pandèmia.
Les principals víctimes són els turistes. Els lladres creuen que tenen un mòbil millor i donen per fet que no presentaran denúncia per la dificultat de l'idioma.
Els escenaris més habituals on la víctima evada són el carrer o el transport públic, però també les botigues o els hotels, justament a l'hora de fer el check-in o check-out.
Fins i tot a l'hora de dinar o esmorzar hi ha lladres que cometen el robatori quan la víctima se serveix un plat i deixa la bossa de mà.
De maneres de cometre un robatori, en aquest cas de telèfons mòbils, n'hi ha gairebé un catàleg, n'hi ha moltes. Els Mossos n'assenyalaran ara unes quantes. Ens anirà bé escoltar-ho.
La tècnica Ronaldinho.
El nom no és cap secret. Un grup de persones distreu a la víctima, que porta el mòbil a sobre i simulen que estan jugant un partit de futbol improvisat al carrer.
El mètode de l'ataca.
3/4 del mateix, un del grup embruta la víctima i un altre li neteja la taca amb una tovalloleta o bé amb un tovalló de paper. Aquí aprofita per pispar-li el mòbil o un objecte de valor sense que la víctima se n'adoni.
La tècnica de l'underpaper.
Una persona s'acosta a la víctima i li col·loca un paper difícil de llegir a sobre del mòbil, un mapa o un fulletó. Quan la víctima s'hi fixa per intentar-ho entendre, el lladre aprofita per robar-li.
El mètode de les mimoses.
L'objectiu són persones grans, especialment homes. Els autors del robatori són dones que s'acosten a les víctimes amb petons i abraçades preguntant-li com està i demanant-li si la reconeix. I aquí cometen el robatori.
I la tècnica de la muleta.
És la tècnica estrella al transport públic i a les botigues de roba. Els lladres porten roba a la mà que tapa el moment en què roben a la víctima. De fet, la víctima està distreta emprovant-se peces de roba.
Fa força impressió sentir tots els mètodes un darrere l'altre. Busquem què en diuen de tot això els que ja en tenen, els nostres experts. Albert Cuesta, bona nit.
Bona nit, Kilian.
Què et semblen aquestes xifres?
Doncs encara em semblen pocs, tal com va la gent amb el mòbil pel carrer a la mà, saps?
Ah, sí? Per què? Perquè els hi posem fàcil, representa?
Home, jo crec que sí, perquè la gent, hi ha molta gent que porta el mòbil com si es menja una llesca de pa amb tomàquet. Vull dir que allò és molt fàcil d'emportar-t'ho.
Bé, això de la llesca i el pa amb tomàquet sí que ho sembla a vegades. Bé, escolta'm, fem una cosa. Anem al carrer, precisament, a veure què diu la gent i ara ens dius què hauríem de fer perquè no ens passés tant. Carme Montero, bona nit.
Hola, Kilian, bona nit.
Escolta'm, avui el lloc ideal per fer les entrevistes, segurament, penso que segurament també ho has vist així, és una terrassa.
Sí, i per comprovar exactament si a les terrasses és on es produeixen més robatoris d'aquest tipus, ens trobem en una terrassa a Francesc Macià, a la ciutat de Barcelona. Ens acostem, aquí hi ha un parell de noies que tenen el mòbil precisament a la taula. Hola, bona nit.
Hola, què tal?
Escolta, us han robat alguna vegada el mòbil?
Doncs sí, malauradament me la van robar a Gala Placídia un dia que anava a estudiar a la biblioteca i doncs estava jo tranquil·lament passejant i un home amb bicicleta es va apropar i em va començar a parlar molt, a embaucar-me i a fer-me com un truc de màgia amb el seu telèfon, que era millor que el meu, i me'l va donar en mà com perquè veiés quan pesava. I llavors em va dir, i el tuyo quanto pesa, tal, i jo no vaig caure, que m'estava enganyant, i li vaig donar el meu mòbil per comparar-los, i just quan el va tenir en mà va agafar la bicicleta i va marxar corrents. I jo no vaig poder fer res i em vaig quedar allà sola, doncs, amb la desgràcia de que em van robar el mòbil.
I suposo que molt indignada, no?
Molt indignada, molt.
M'estic indignant jo només de sentir aquesta història, com et van despistar, no?
És molt trist, la veritat.
I ara fas alguna cosa per evitar que et robin el mòbil?
Sí, ara sóc més paranoica i la gent que ve a parlar-me així una mica raro, doncs no li faig gaire cas, perquè en realitat aquí a Barcelona sobretot hi ha moltíssims robatoris i més a gent jove, doncs s'ha d'anar amb cuidado i tenir el mòbil a mà o el bolso agafat.
Moltes gràcies. Continuem demanant a més persones que estan en aquesta terrassa a veure si també han patit un robatori. Aquí hi ha un grup de tres noies. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Carme, saps que els hi podries demanar?
Sí, digues, Kilian.
Doncs mira, escolta'm, pregunta'ls i els pots preguntar si prenen precaucions, això que ara dèiem, per protegir les seves dades en cas de robatori.
I tant, de seguida els hi demano, però primer voldria saber si vosaltres heu patit un robatori alguna vegada de mòbil?
No, però una amiga meva fa una setmana li va passar.
I com va anar això?
Ella estava al tramvia, que anava a una festa amb les seves amigues i de sobte va obrir el bolso, estava sentada i ja no tenia el mòbil, va mirar i va veure un noi que tenia el seu mòbil a la mà, va baixar del tramvia i li va tancar la porta i ja no podia fer res i es va quedar sense mòbil.
I una pregunta, vosaltres preneu alguna mena de precaució per d'alguna manera protegir les vostres dades si algú us roba el mòbil?
Jo no.
No sé, jo per exemple tinc l'empremta al WhatsApp, que és més difícil que te'l puguin obrir. Coses així?
No, però sí que podria fer que a WhatsApp pots posar una contrasenya i així no poden veure res o bloquejar totes les aplicacions per entrar i posar un codi. Però no, jo no tinc res.
Doncs veig que teniu els mòbils aquí a sobre la taula, doncs us aviso que és un dels llocs on més robatoris fan, que és a les terrasses, però que acabeu de disfrutar la nit. Bona nit, gràcies. I anem a la taula del costat, aquí també hi ha tres joves. Hola, bona nit.
Hola.
Mira, us volia preguntar si alguna vegada us havien robat el mòbil.
Sí, de fet, un dia tornant de festa, aquí mateix a Diagonal, aquí al costat de la illa, em sembla que era, em van intentar robar el mòbil. De fet, el mòbil i el rellotge.
Quina tècnica van fer servir?
Em van demanar l'hora, suposo per traies el mòbil i me l'estiraven, però en lloc de treure el mòbil vaig recordar que portava rellotge, vaig mirar l'hora del rellotge i em va dir bueno, amigo, dame el mòbil, no sé què. El mòbil, dame el reloj. I li vaig dir que no, i em va dir que sí, i bueno, al final va sortir el de la seguretat de l'entrada de la discoteca i se'n va anar corrents.
Al final no es van dur res, ni el mòbil ni el rellotge.
Al final no es van dur res.
Exacte. Doncs moltes gràcies, que acabeu de passar bona nit. Gràcies. Ja ho veus, Kilian, sí. De tres taules que hem demanat, dos robatoris i un intent de robatori de mòbil i rellotge. Això demostra que el profiten els lladres, qualsevol distracció, fins i tot et poden embaucar amb jocs de màgia. Yeah. S'ha de ser prudent, no paranoic, potser, com deia aquesta noia, però sí que et diré que amb totes les persones que hem parlat tenien el mòbil a sobre de la taula.
Totes, que és un dels sistemes que més fan servir. Per tant, vigilem tots plegats. Carme, gràcies.
Adéu, Kilian, bona nit.
Doncs, Albert, ja has sentit una mica les explicacions de la gent i com ho veuen. Escolta'm, a banda de la prudència que els Mossos recomanen per evitar que et robin el telèfon, és a dir, que no vagis amb, com ho has dit allò, la llesca de pa amb tomàquet i pernil pel carrer.
O una torrada, si vols.
O una torrada, d'acord. Sí. Hi ha alguna manera tecnològica, en aquest cas, de rastrejar-lo, si te'l prenen?
Sobre el paper sí que hi és. Les versions recents dels sistemes Android i iOS inclouen una funció que permet localitzar l'aparell. Només has d'anar a la pàgina corresponent del teu compte de Google o de Samsung o d'Apple per veure sobre un mapa on és el teu mòbil. L'únic requisit és que no hi hagis desactivat voluntàriament la ubicació al telèfon.
Per tant, l'has de tenir activada.
Sí.
Però tot això diu sobre el paper. Què vol dir això? Que tret del paper, no?
Amb la pràctica, em sap greu, però no. Perquè aquests sistemes de rastreig estan més pensats per trobar un telèfon que has perdut o que l'has oblidat que no un telèfon robat, perquè necessiten que l'aparell que busques estigui connectat a la xarxa de mòbil o a la xarxa wifi per poder transmetre la seva posició. Però és que el primer que fan els lladres, els professionals, si més no, és apagar el telèfon robat o fins i tot treure-li la targeta SIM, i després ja s'entretenen a desblocar-lo o fins i tot a desballestar-lo per vendre les peces que van molt cotitzades. Jo em temo que en el millor dels casos el que pots aspirar a veure és l'últim lloc on va ser el teu telèfon abans que el lladre l'apagués, però segurament ja no és allà.
I per tant, una vegada dit això, que tinguis un tipus de contrasenya o un altre, o sigui la de la cara o la del dit, tot això no ajuda en res a que estigui una mica més protegit? O...
Home, tots els sistemes aquests d'identificació biomètrica, contrasenya, claus, bloquejos compliquen una mica la vida, però no lo suficient perquè qui realment vol que aquell mòbil desaparegui de la xarxa i aparegui al cap d'uns mesos en un altre lloc.
D'acord. Bé, doncs hem tocat de peus a terra, però l'Albert havia de fer això, esclar, no ens pot dir una cosa per una altra. Per cert, penso que, i ara tenim la secció, que seguirem parlant de telèfons mòbils, oi?
Sí, i de delinqüents.
I de delinqüents, mira, sí, cert, va.
Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.
Em penso que aquí la delinqüència va per tot una altra cosa. Drogues i armes. Resulta que les policies europees, Albert, han enxampat més de 6.500 traficants de droga i armes gràcies a un sistema de xats secrets que, en realitat, vaja, si els han enxampat, no devia ser tan secret, això.
No, de fet, els dos últims d'aquests 6.500 els van enxampar fa una setmana, avui fa una setmana, a Madrid, per lliurar-los a les autoritats franceses en compliment d'una euroordre de detenció. Tot això va començar l'any 2017, quan els delinqüents europeus van adoptar un servei de comunicacions xifrades que es diu Encrochat per fer les seves, diguem-ne, transaccions. Aquest Encrochat consistia en un telèfon Android genèric que es venia només en persona, vull dir, allò, el carreró, sí, per 1.000 euros, modificat per connectar-se a un servidor que estava a Roubaix, al nord de França, que xifrava les comunicacions i que cada client pagava per fer servir 1.500 euros cada trimestre.
De quota, eh?
De quota, sí, sí. O sigui, no n'hi havia prou en comprar el mòbil, sinó amb un altre delinqüent, és clar, sinó que havies de pagar una quota pel servei. Els administradors prometien amb els clients l'anonimat absolut i que era molt fàcil esborrar el contingut de l'aparell si els detenien.
Però... ja, com que hem fet spoiler, ja sabem que això no ha estat així. La realitat és que la policia llegia i escoltava totes les converses.
Sí, 3 anys més tard, el 2020, la policia francesa va infiltrar al servidor d'Encrochat un programari maliciós que li permetia veure tot el contingut que passava per allà. Passats uns mesos s'ha de dir que els administradors s'ho van ensumar i van avisar els clients que tancaven la barraqueta. Però tot i això, les autoritats de França, Holanda i l'Europol han pogut revisar 115 milions milions de comunicacions suposadament xifrades entre 60.000 clients d'encroixat. I aquesta investigació ha portat amb aquelles 6.500 detencions que dèiem, en 3 anys, gairebé 200 d'elles considerades de gran valor, també ha permès capturar 30 milions de pastilles, 100 tones de cocaïna, 160 tones de cannabis, 3 tones d'heroïna i més de 700 milions d'euros en efectiu, a més de bloquejar comptes bancaris per valor de 150 milions d'euros més.
Bé, escolta'm, Albert, gairebé tanquem mòbil, ja? Gràcies. Millor. I fins demà, que vagi bé.
Bona nit, Kilian, fins demà.
Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.
10 minuts i 11:15. Quan la diversitat fa un pas enrere, sigui encara que sigui petit, algun lloc, la veritat és que fa un pas gegant enrere a tot el món. I això ha estat així avui als Estats Units. La diversitat ha fet un gran pas enrere, com dèiem, en aquest país després d'una controvertida decisió judicial durament criticada pel president nord-americà.
Discrimination still exists in America. Today's decision does not change that. It's a simple fact.
La majoria conservadora del Tribunal Suprem s'ha imposat i ha resolt que cal acabar amb l'ús de la raça com un factor determinant a l'admissió d'alumnes a la universitat nord-americana. D'aquí aquest to irritat del mateix president Joe Biden. Una decisió que fa miques esmicola dècades de programes de discriminació positiva que les institucions educatives del país havien utilitzat per seleccionar quins estudiants accedeixen als centres i intentar que hi hagués més igualitat de la que marcava la vida i la societat nord-americana en concret. Sense aquesta ajuda, diguem-ne, de la discriminació positiva. Washington, Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
I ara això, en principi, fa aquest pas enrere, que ja han definit de gran. Què diu la lletra petita, en aquest cas, que és la que interessa veure i fer-la gran, de la resolució del Suprem?
Bé, el Suprem ve a dir que afavorir alumnes en base a la seva raça va en contra de la 14a esmena de la Constitució, que diu que tots els ciutadans són iguals davant la llei. Per tant, entenen els jutges conservadors que afirmen aquesta sentència que la discriminació positiva és una forma de racisme que la Constitució no pot acceptar. La decisió ha caigut malament en els sectors progressistes del país i la veu més potent la sentíem ara, la del president Joe Biden. Ha recalcat que al país encara hi ha molta desigualtat i que és important que s'obrin portes per a aquells menys afavorits per les circumstàncies. I demana buscar mecanismes per superar aquesta sentència.
He demanat al Departament d'Educació que analitzi quines pràctiques ajuden a construir un alumnat més divers i inclusiu. No podem retrocedir. Sé que la decisió del Tribunal Suprem d'avui és una severa decepció per molta gent, inclòs jo mateix, però no podem permetre que aquesta sentència sigui un entrebanc per al país. Hem de mantenir una porta oberta a les oportunitats. Hem de recordar que la diversitat ens dona força.
Biden no ha estat l'única veu important que avui n'ha parlat. També el matrimoni Obama, Barack i Michelle han fet un comunicat i també activistes pels drets socials que adverteixen que aquesta decisió dificultarà molt l'accés a persones de raça negra a la universitat. El gruix del sector del proper Partit Republicà, en canvi, ho ha celebrat perquè entenen que aquesta política discriminava sobretot a la gent de pell blanca i que això no és acceptable. La sentència deixa algunes escletxes que Biden ja apunta que vol explorar. Es podrà tenir en compte, diuen els jutges, en les admissions a les universitats, les dificultats que un alumne hagi pogut superar, per exemple, l'històric de discriminació racial.
Bé, això que feia molts anys, dècades llargues, s'utilitzava i es feia servir als Estats Units, com es feia servir, com s'utilitzava aquesta discriminació positiva i qui la tenia o la té més en compte?
Mira, són 50 anys més o menys els que fa que la discriminació positiva s'utilitzava, per exemple, en aquestes admissions universitàries. Històricament, l'accés a la universitat ha estat complicat, sobretot per les famílies amb menys recursos, i aquestes famílies amb menys recursos generalment han estat situades en la població de raça negra o la població d'origen llatinoamericà. Per donar més possibilitats a aquests estudiants amb orígens més humils, es van obrir criteris que, en igualtat de mèrits acadèmics, es garantia repeteixo, en igualtat de mèrits acadèmics, es garantia una mena de quota pels estudiants de minories racials o ètniques. Bé, això és el que desapareixerà, tot i que algunes universitats ja havien deixat d'aplicar-ho. A Califòrnia, per exemple, ja no s'aplicava. I què demostren els estudis? Doncs que el percentatge d'estudiants negres ha caigut, en alguns casos, més d'un 10%. La sentència obligarà ara a canviar el sistema d'admissió a totes les universitats, tant públiques com privades. De fet, Harvard ja ha anunciat que ho canviarà, però que procurarà que es mantinguin els criteris d'inclusivitat i de diversitat. Segons els sectors conservadors, que celebren la decisió, s'acaba amb una forma de racisme que perjudicava els blancs i els asiàtics. I ho fan basant-se en aquesta 14a esmena de la Constitució, que just es va redactar el 1868, just quan es va il·legalitzar l'esclavitud. La idea d'aquesta esmena era garantir per llei que ningú pogués discriminar les persones negres que tot just adquirien llavors el rang de ciutadans. Ara es fa servir i segurament els més perjudicats seran persones negres de baixos recursos.
Això que explicaves. De fet, hi ha un canvi molt gran entre procurarà i fer-ho, perquè fins ara es feia i ara es procurarà mantenir alguna cosa, que és el que deies que faran algunes universitats. Francesc, moltes gràcies una vegada més. Una abraçada i bona nit.
Bona nit.
Catalunya Nit, amb Kilian Sabrià.
Catalunya Ràdio. Casa teva.
Lloguer, acció de llogar, negoci pel qual es cedeix una cosa a una persona durant un temps a canvi d'una rendibilitat. Segur, adjectiu, és cert, lliure i exempt de tot perill o risc. Si penses a llogar, ja ho saps. Lloguer segur. Truca ara al 910-775-775. Lloguer segur. La protecció als propietaris.
Encara la crisi climàtica i la...
Preservar la biodiversitat.
Més del clima.
Setmana de les dones.
Som dones.
A Catalunya Ràdio.
Celebrem el Dia Mundial de la Ràdio.
Genial, m'encanta.
A Catalunya Ràdio celebrem els nostres primers 40 anys i seguim avançant perquè el millor encara ha d'arribar. 40 anys compromesos amb la solidaritat, amb la diversitat, amb el medi ambient, amb les causes socials. Moments de ràdio amb valor. El valor dels que ho han fet possible.
Manresa Turisme. 40 anys formant part de Catalunya Ràdio. Formant part de la teva vida.
Si resideixes temporalment a l'estranger, pots votar a les eleccions generals del 23 de juliol. Has de figurar en el registre de matrícula consular com a no resident. Recull la sol·licitud a la teva oficina consular o descarrega-la a www.exteriores.gov.es. Lliura-la amb el teu DNI o passaport a la mateixa oficina consular. Tens temps fins al 24 de juny. Rebràs la documentació al teu domicili de l'estranger i podràs enviar el teu vot per correu certificat fins al 19 de juliol. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
3 minuts i ens plantarem a 11:15 de la nit. Marta Montaner, cada dia que, o cada nit que no et tenim aquí, penso, s'haurà mullat, haurà anat d'un cantó a l'altre i l'haurà enganxat la pluja. Per tant, primera pregunta, com estem?
Doncs estem sequíssimes. Per tant, hem estat tot el dia a casa cuidant-nos. I és veritat que ha estat un dia d'estar molt pendents del cel, per això. No tant per Sant Pere ni pels petards,
cert,
sinó per les pluges tan intenses que han caigut a bona part del país al llarg d'aquest dijous. I el que encara ha de caure, diuen, a les properes hores.
Sí.
Tenim el Pla Inuncat activat i el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha dit que estiguem preparats pel que pugui passar fins demà a la tarda. Llavors, mirant-ho per la part positiva, tant de bo aquestes tempestes ajudin a omplir pantans i a baixar les temperatures, per favor, perquè alguns ho agrairem
profundament. Una miqueta baixaran.
És que no hi ha manera de dormir, eh? I a part ho vaig comentant amb altra gent i dic, també us passa? I sí, passa molt. Per tant, molta paciència.
O, organitzar una festa conjunta de tots aquests que us truqueu i us dieu que no podeu dormir, mira, d'una altra manera.
Bueno, i escolta el Catalunya Nit també a la carta.
Això també.
Per si no l'hem sentit en directe.
Això també va molt bé. Per dormir.
Exacte, no, per dormir no. Dormir després.
Exacte.
Llavors, dit això, per mi el titular del dia és el del nou cas de pederàstia a l'Església. Sí. Aquesta vegada a l'Escola Pia. I dic nou cas, però en realitat de nou no en té res. Perquè fa 18 anys que la institució va rebre la primera denúncia d'agressió sexual del capellà Manel Sales. I què va fer? Tapar-ho. Per què? Doncs per protegir la institució, és clar, una cosa que sembla, bueno, a ells evidentíssima, a mi no tant. 25 anys d'agressions sexuals ben amagats al calaix. Què va passar amb aquesta persona? Doncs que el van traslladar a Catalunya i el van col·locar a fer tasques administratives a l'Arcabisbat de Barcelona, del Senegal a Catalunya. Penso, encara va tenir premi tot. No van apartar-lo de l'ordre fins fa 4 anys arran d'una nova denúncia. Jo, de veritat, porto tot el dia amb els pèls de punta, malgrat la calor. Primer, per la vulnerabilitat de les víctimes, menors i del Senegal. Quan ell hi anava en una posició de poder absoluta perquè era un capellà i era missioner. És una situació molt perversa. I segon motiu, perquè sí, ara l'Escola Pia em torna el mea culpa, demana perdó, diu que portarà el cas a la fiscalia, però clar, és el de sempre. Com es repara tot aquest dolor? No tinc respostes, però a la comissió del Parlament que investiga la pederàstia a l'Església se li gira feina i espero que aquesta vegada es miri menys el mòbil i més els ulls de les víctimes. En fi, una nit més que anem a dormir enfadats i acalorats. Doncs abans d'acabar, hi ha hagut una notícia també que et volia comentar, Kilian, que potser ha passat una mica més desapercebuda, perquè en realitat ha estat un dijous amb molt moviment,
sí.
Però trobo que és important per les conseqüències que en poden derivar. I és que l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, estudia si l'aspartam, que és aquest edulcorant, el coneixes, oi?
Sí,
el que,
tant. La base dels zeros, de tot el refresco,
exacte,
refrescament zeros.
Exacte, tot el refresco zeros, també de la gelatina. Doncs està estudiant si és cancerigen pels humans. I clar, això ens arriba quan fa poc més d'un mes vosaltres vau explicar-nos que la mateixa OMS posava els edulcorants, que també a part de l'aspartam coneixem la sacarina, l'estèvia, etc., a la llista negra d'aliments per augmentar el risc de diabetis i de mortalitat.
Sí, sí, sí.
Per tant, es va confirmant.
Deien que era preferible tornar al sucre, fins i tot.
Exacte. Doncs mira, això em toca una mica de prop ara. Si permets, Kilian, fer un apunt mini personal.
Sí, tant.
A les embarassades se'ns controla molt el sucre, val?
Sí.
Això ja ho sabeu. I se'ns fa una prova de la glucosa per descartar diabetis gestacional, que és la diabetis que pot sorgir durant l'embaràs.
Sí, sí, sí.
I a mi aquesta prova m'ha sortit una mica alterada. Total, que la doctora m'ha receptat una dieta que és molt rica en verdura, molt rica en proteïna i molt baixa en sucre. Però quins productes m'ha inclòs a la llista d'aliments que puc menjar per compensar aquesta manca de dolçor? Els edulcorants.
Ostres.
Clar, entendràs que jo acabi amb el cap com un timbal, perquè l'OMS diu una cosa, però és que els meus metges et diuen la contrària. Llavors, es fa una mica inexplicable i de veritat s'agrairia com a mínim una línia comuna i que tothom vagi a una, perquè si no, i més amb l'embaràs, que ja també sorgeixen molts dubtes pel camí, s'agrairia una mica de coherència. I dit això, per cert, avui l'XL, jo no hi apareixeré, no em trobeu a faltar, però és que avui tocava quedar-se a casa i cuidar-se.
Doncs cuida't molt i cuida't molt. Va, una abraçada i bona nit.
Igualment, bona nit.
I mentrestant nosaltres el que farem és cuidar el país, recordant aquells que mereixen ser recordats, perquè avui ens hem quedat sense algú molt important per Catalunya.
Jo vaig anar al Liceu perquè la meva mare em va dir un dia hauries d'anar-hi. Els meus pares hi havien anat alguna vegada, però no eren fixos.
I llavors vaig... És ell, l'historiador i crític d'òpera Roger Alier, que ha mort als 81 anys. Que ens va fer estimar això que estem sentint, referent del món de l'òpera a Catalunya, va ser col·laborador durant 20 anys d'aquesta casa de Catalunya Música, també del Canal 33, conegut per la seva feina com a divulgador bàsicament operístic. Es considera que va fer una aportació fonamental al coneixement de la història de la música aquí, a Catalunya. I hi ha moltíssima gent que li deu això, l'aproximació a la lírica, al món de l'òpera, el descobriment del que significa això i l'aportació que aquest tipus d'art ha portat a la vida de tanta gent en aquest país. Parlem amb algú que el coneix molt, perquè ha compartit una part important de la vida amb ell. Marcel Gorgori, bona nit.
Bona nit. No sé si és gaire bona avui, però en fi, sí. Us la desitjo, sí.
Això és el que volíem comentar precisament, perquè tenim la sensació que havent estat tan intensament units com heu estat, és d'aquests dies difícils i que tu estàs bastant manllevat d'una part important de tu mateix.
Però sens dubte, sens dubte. Jo crec que el Roger Alier, que el coneixia moltíssima gent, en quant començaves un contacte una mica més enllà del professor d'òpera o del divulgador d'òpera, t'adonaves que la dimensió humana del Roger depassava de molt els seus enormes coneixements operístics. És a dir, jo de vegades ara avui m'estan preguntant doncs, amb quines paraules definiria el Roger. Jo, a mi n'hi ha moltes, però n'hi ha una per mi clau, que és la generositat. És a dir, el Roger Lier era un home que ho regalava tot. Ho regalava tot. És a dir, no només els seus enormes coneixements, tots els savis que ho són de veritat, a mi em sembla, no tenen cap necessitat d'ensenyar que ho són. I el Roger no en tenia cap. Però si tenies el més mínim interès a escoltar-lo, et regalava tot el que sabia, i a més, d'aquelles persones que mai no et feia sentir com un ignorant al costat d'ell, que és el que eres, sinó al revés. O sigui, et feia sentir com que reconeixia en tu que sabies molt més del que en realitat sabies, no? Això d'entrada. Però és que a més, a part de regalar coneixements, d'encomanar-te la passió per l'òpera i per la música, a més, la generositat amb el Roger s'extenia a tots els altres terrenys personals. Per exemple, hi va en una ocasió que va detectar que el meu anglès estava molt bastant arruïnat. Per exemple, el Roger era un home que parlava 7 idiomes. No parlava, escrivia i llegia 7 idiomes. Català, castellà, anglès, francès, italià, alemany i holandès, perquè va passar molt temps a Indonèsia quan era petit i va aprendre l'holandès. Encara no fa gaire em va dir: he fet un examen d'holandès per internet, he tret un 7. sí, clar. Bueno, doncs va detectar que el meu anglès estava bastant en fi, rovellat, i em va dir: escolta, nosaltres dinàvem normalment un cop per setmana. I em va dir: escolta, quan anem a dinar, a partir d'avui parlarem en anglès. I jo li vaig dir: home, però la conversa serà més dificultosa perquè a mi em costa... No, parlem en anglès. Ens vam tirar dos anys parlant en anglès a l'hora de dinar al restaurant que tenia al costat de casa. La gent que ens veia i que el coneixia amb ell i que a mi potser em recordaven de la tele devien pensar que estàvem guillats, perquè sempre havíem treballat en català, parlem en català, doncs parlàvem en... tot perquè jo millorés el meu anglès, per exemple. I no només... i això no amb mi, Això t'ho dirà tothom amb qui que hi hagi tingut tracte.
I això, a més dels coneixements. Diuen que els països es fan, i es fan grans, a través de les persones que els formen i de les feines que fan per aquell país. Clar, ara un es pregunta: i qui farà d'ell?
Doncs ningú, perquè ningú té el nivell del Roger Lier. O sigui, mai va perseguir que el país li reconegués res. Jo crec que ara, justament, i mira la vida... ell no va ser mai de medalles, ni va ser mai de reconeixements, ni va ser mai de darrere d'això. La cara li han concedit, la medalla d'or del Liceu, que li havien de lliurar el dia 13 de juliol, aquesta li feia il·lusió. Perquè el Roger Lier es va tirar 60 anys que no es va perdre ni una sola òpera de les que han passat pel Liceu. Ni una! O sigui, això qui ho pot dir, això? És que ningú, ni un empleat del teatre ho pot dir. Sí, clar, un personatge d'aquesta... I aquesta medalla sí que li feia il·lusió, perquè m'ho havia dit moltes vegades. Bueno, almenys ha tingut la satisfacció, no l'ha pogut recollir, però ha tingut la satisfacció de saber que li han concedit. Però és un home que ha aportat molt al país, molt, i mai ha esperat res a canvi. Bueno, la generositat que et deia.
Pel que fa a un registre tan concret de la cultura com és la lírica i la música, en aquest cas la música derivada de la lírica, que necessita, vaja, que algú l'expliqui a vegades, encara que també és molt vivencial i t'entra pels poros de la pell, aquesta feina que dèiem que feia ell d'explicar-la, és imprescindible, molt probablement, no? És tan important el que canta com el que explica com ho fa el que canta, no?, a vegades.
Mira, jo conec persones que m'han dit moltes vegades: jo m'estimo més anar a sentir el Roger en una classe que anar a veure l'òpera al Liceu. Així de clar. Sí, perquè hi havia un element humà, divulgatiu, un element que ell aportava en les seves xerrades, en les seves conferències, que li donava molt valor a allò que explicava i que ho feia més passador, també. No? Jo mateix faré la setmana que ve un curs de Wagner. Jo no hauria entrat en Wagner si no hagués sigut pel Roger. Wagner és un compositor que té una certa dificultat i que per començar a estirar el fil i que se t'obri un món enorme davant, necessites que algú et doni una... algunes claus bàsiques. Jo vaig tenir la sort que aquestes claus me les donava el Roger veient òpera a casa meva, o fent un llibre amb ell, o fent... Clar, això... I tanta gent, tanta gent ha tingut aquesta sort. Si li posaves un got d'una beguda negra amb gas, que tots coneixem, a davant, escolta, t'explicava tota la tarda el que volguessis. I ja està, a canvi de res, més que passar una bona estona. Pues aquest és el Roger.
Probablement ara estaria content perquè hem passat una bona estona, que és el que ell sempre desitjava als altres, parlant d'ell amb el Marcel Gorgori. Marcel, moltíssimes gràcies, ànims.
Gràcies, Kilian, gràcies. Amb ell no és que li agradés gaire, que la gent parlés d'ell, no t'ho pensis.
No, ja, però al fons i a la fi, al final, l'estat és que ens ho hem passat bé, encara que fos parlant d'ell, que a ell no li agradaria, però hem parlat d'ell, finalment. Marcel, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Kilian, una abraçada.
Catalunya Nit, amb Kilian Sabrià.
Catalunya Ràdio. Casa teva.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
L'aigua no cau del cel. El canvi climàtic fa que plogui menys i allarga els períodes de sequera al nostre país. L'aigua avui no podem deixar-la córrer. El govern de Catalunya invertirà més de 2.400 milions en el pla de gestió de l'aigua per construir dues dessalinitzadores noves, modernitzar els regadius i augmentar la producció amb 9 plantes de regeneració més. L'aigua no cau del cel. Estalviar-ne és cosa de tothom. Generalitat de Catalunya.
Quan sentis que toca...
150 anys amb tu, amb la cooperació internacional i les emergències, amb la cultura i la infància, amb la sostenibilitat i el medi ambient, amb la gent gran i el jovent, amb tu. Creu Roja, aquí quan et faci falta, amb el suport de Fundació Abertis.
Com som? Els que ens llevem ben d'hora, ben d'hora.
Són les 6 del matí, bon dia, som-hi.
I els que som de tardes.
Sí, està bé la tarda de Catalunya Ràdio.
Com som els que no estem mai fora de joc? Tot costa.
Sònia Gelma, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I els que ens en fotem de tot? Com som els que portem sempre la millor informació?
Una llum verda als pressupostos.
Els que t'acompanyem vagis on vagis.
Si són el suplement de Catalunya Ràdio.
Els que gaudim de la ràdio quan i on volem.
Aquí teniu la nostra veu.
Parem l'antena.
Per transitar per la vida.
A Catalunya Ràdio som així gràcies als 614.000 oients que ens escolteu.
Oh, i tant.
Som la ràdio generalista que més creix a Catalunya.
Ipa.
La més jove, la més femenina.
Sí.
I líders en podcast. A Catalunya Ràdio som així gràcies a tu.
Doncs gràcies a tots, sí, en efecte, per ser aquí sempre amb nosaltres, fent equip, fent ràdio de manera conjunta, vosaltres i nosaltres, i gairebé sempre, per no dir cada dia, per no dir cada nit, preocupats pel català. I avui, com sempre, com cada dia, tenim Didal. Olga Clapés, bona nit.
Bona nit. I nosaltres, com sempre que hi ha notícies sobre atropellaments o intents d'atropellament, ens trobem amb una expressió no admissible, que és emportar-se per davant.
Ja. Yeah.
Doncs bé, segons el context, no només en atropellaments, també en huracans o així també es diu molt. Doncs segons el context podem fer servir emportar-se, només emportar-se, o atropellar, embestir, arrossegar, arrasar, destruir, fer miques o escombrar, entre d'altres.
Però per davant no ens en portem res.
Per davant no. I avui hem sabut que la factura de l'aigua de Barcelona és la més cara de l'Estat. I ha sortit la paraula tarificació, que ha de ser tarifació. Per tant, també diem tarifar i no pas tarificar. I és que ja ho acostumem a fer, això d'afegir elements innecessaris a les paraules.
Digue-ho a mi, ho faig molt sovint, sí.
Cal tenir en compte l'economia del llenguatge. Si podem dir tarifació, no direm tarificació.
Doncs tarifació.
I avui també hem parlat de força gent asseguda al banc dels acusats. I sempre que surt aquesta expressió, hem de dir que no és banqueta dels acusats, eh? La banqueta és la dels suplents en alguns esports, els que escalfen la banqueta, eh? però en justícia diem banc dels acusats.
Doncs alguns dels acusats segurament preferirien estar a la banqueta i sent suplents, que no pas al banc i ser els titulars. Escolta, moltes gràcies, que vagi bé, fins demà.
Bona nit.
Un minut i ens plantarem a 3:15 de la nit. Ja sabeu que ens agrada molt plantar-nos tots junts per explicar coses amb tranquil·litat durant una estona. Ara ho farem parlant d'una premiere, que no n'hi ha tantes, a Barcelona. Una premiere, per això, que és un tràiler, que és d'una pel·lícula que aquesta nit s'ha presentat, superproducció de Netflix, s'ha presentat a Barcelona, per això dèiem que també és molt interessant, perquè Barcelona no acostuma a passar tan sovint això, és Bird Box Barcelona, protagonitzada per Mario Casas i dirigida pels germans Pastor. Els cineastes presenten en aquest film una ciutat post-apocalíptica, en aquest nou projecte, que és una expansió del Bird Box, que en el seu moment es va titular o es va traduir com a Cegues, que protagonitzava el 2018 Sandra Bullock i que situava la història als Estats Units. Aquest cop, Montse, bona nit, Montse.
Bona nit.
Els germans Pastor presenten una situació d'alta tensió i angoixa a la capital catalana, eh? No passa allà, passa aquí. Per què això?
Doncs per una cosa molt clara, Kilian. David i Àlex Pastor ens han explicat que aquesta pel·lícula, com deies, és un spin-off de la primera i que volien que rodés a Barcelona perquè coneixen molt bé aquesta ciutat, ells són d'aquí, i era l'escenari, diuen, perfecte. Ens ho han explicat el David Pastor.
Home, a veure, nosaltres, quan ens van dir que volíem fer una pel·lícula de Bird Box a Espanya, nosaltres tenim molt clar que si l'anàvem a fer, la farem a Barcelona, perquè és la ciutat que coneixem i que podem mostrar els llocs de forma una miqueta menys turística i menys de postal que si ens anéssim a altres ciutats que no coneixem tant, no? I d'aquesta manera, doncs, pots veure, doncs, els refugis antiaeris de Gràcia, la torre del telefèric de Montjuïc.
Sí, la pel·lícula s'estrena, Kilian, el 14 de juliol a Netflix.
14,
i per...
eh?
Sí, 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 sí. I parteix, l'argument una mica resumint seria això, l'arribada d'una misteriosa presència a la ciutat que destrueix la població quan li toca la llum solar. No direm res més per no fer spoilers.
I no, mira que et faria preguntes ara, eh, de sí, què vol dir exactament això, sí, però no, sí. No, deixa-ho aquí, deixa-ho
aquí. És que si hi afegim una miqueta més i ens no, han demanat
no,
que...
No, no, sisplau, no, no. Sí. Ens aguantem, va.
Sí, sí. I l'Àlex Pastor, que és l'altre germà, ens ha argumentat que la pel·lícula, tot i contenir molta acció i una tensió que arriba a ser angoixant, jo la vaig veure ahir, parla de sentiments molt profuns.
Bueno, a veure, és una pel·lícula que tracta molt sobre el dol, sobre el procés d'acceptació d'aquest dol i com un, malgrat que sempre viurà amb aquesta pèrdua que es pot produir en situacions extremes o no tan extremes en el món... en el món quotidià també ens passa, doncs com ha de trobar maneres no d'oblidar-lo, no de deixar-lo enrere, però sí d'assumir-lo, conviure-hi i trobar maneres de convertir la seva vida en productiva una altra vegada, no?
Bé, escolta'm, aquí hi ha un altre personatge que hem de destacar, vaja, és protagonista.
Sí, avui era la tensió màxima, vull dir,
sí?
Quan ha aparegut...
Era la tensió màxima.
Sí, sí, hi havia la catifa vermella, com deies, Kilian, feia molt temps, jo feia molt temps que no anava a Barcelona a una premiere.
Sí, és que no n'hi ha gaire.
No n'hi ha gaire, sí, i els hi hem dit als que organitzaven tot aquest acte d'avui que a veure si fan més coses a Barcelona, a veure
I
si...
I què t'han dit?
Sí, sí, que...
Sí, sí.
Que ho intentaran, sí, hi ha hagut l'excusa de sempre, la pandèmia, totes sí, sí, aquestes coses, però...
I que hi ha una altra ciutat una mica més cap sí, al centre de la península que atiba moltes d'aquestes coses.
Exacte, exacte.
Igual que n'hi ha a molts altres punts del planeta que també atiben per fer premiers, eh? Aquesta sí, l'han sí, fet aquí, com a mínim, i teníem, dèiem, aquí algú que ha despertat expectació, que és Mario Casas, sí, que de fet ha tornat a treballar amb els directors, eh? Ja, sí, ja havia treballat amb ells, o ja l'havien dirigit a Hogar, em penso.
Exacte, aquest és el segon cop que treballen, tots ens han dit que es troben molt, molt bé treballant junts, que ja es coneixen, i en aquest cas, Mario Casas és el protagonista total d'aquesta història, que es posa a la pell d'un pare de família que viu una situació en extremis i que haurà de prendre decisions transcendentals per poder sobreviure. Mario Casas anava avui tot de negre, tot enclenxinat, ben pentinat, molt prim, l'hem trobat molt prim, suposo que és pel paper que està fent actualment, perquè està rodant sota la direcció de Rodrigo Cortés.
Molt prim, però... vol dir massa prim?
Sí, jo diria massa.
Endavant.
Sí, sí, massa prim, Kilian. Sí, sí, s'ha comentat que no està tan guapo. Jo l'he trobat molt, molt, molt guapo, però massa prim. I he de dir que ens ha atès molt bé després de mitja hora de fer-se fotos amb les fans que hi havia avui davant del Teatre Tívoli, i ens ha parlat amb aquestes paraules del paper que interpreta.
Pero si es un personaje con sombras, que no sabes desde el principio realmente qué hace, ¿no? Con su hija, él está con su hija, él, no acabas de situar quién es el personaje realmente. Entonces me parece como interesante dar una vuelta de tuerca, ya que hemos tenido una primera parte a un personaje que no es el típico héroe, acostumbrados a este tipo de género, de este tipo de cine, y un tipo más antagonista en este caso, y a mí me parece como interesante, y eso es darle las gracias a los Pastor y al guión, ¿no?
Doncs això. I Mario Casas també ens ha confirmat que ha dirigit la seva primera pel·lícula com a director. Es posa ell. Sí, sí. La protagonista és el seu germà Òscar, i s'estrena a finals d'agost. Vull dir que ja en parlarem, i ja ens han dit que aquesta pel·lícula també es presentarà aquí a Barcelona perquè s'ha rodat a Barcelona.
Ah, mira, doncs això que has demanat sembla que t'han fet cas. Sí. Molt bé. Per tant, tindrem catifa vermella una altra vegada aquí.
Esperem-ho.
Molt bé, gràcies, Montse.
Bona nit.
Ara ens anem a teatre. Ara mateix, a aquesta hora encara, la companyia australiana Gravity and Other Myth està donant el tret de sortida, l'arrencada, el començament, posem-nos-hi, del Festival Grec de Barcelona, amb l'espectacle inaugural de Pulse. Ofereix un espectacle amb 24 acròbates, una trentena d'integrants del cor de noies de l'Orfeo Català, tot allà barrejat. Allà hi tenim en directe la Marta Viana. Marta, bona nit.
Què tal, Kilian? Bona nit.
Molt bé. Escolta'm, ara et diríem tres raons per anar a veure aquest muntatge, però ja tenem que encara no ha acabat. Rebaixem una mica, si vols. Dues i mitja per anar-lo a veure?
I tant, les tinc, perquè això està realment sent un espectacle absolutament emocionant. Tu ho deies ara, amb 24 acròbates dalt l'escenari, que són com de goma, es mouen d'una manera brillant, estan fent unes figures extraordinàries i estan fent vibrar el públic constantment, perquè això és un no parar. Realment, això és una companyia de circ molt jove que està fent circ contemporani, que barregen dansa, moviment, acrobàcies i tot el que us pugueu imaginar de l'escenari. La segona, doncs, perquè tot això no funcionaria, o com a mínim no funcionaria tan bé si no fos perquè està acompanyat per una trentena de noies del cor de l'Orfeo Català que acompanyen durant tota l'estona també dalt l'escenari, cantant amb una netedat vocal extraordinària que fan també emocionar una barbaritat. I aquesta mitja que em queda, deixa'm dir-te que és perquè això s'està fent aquí al Teatre Grec de Montjuïc, sí, on ja és de nit, on aquí és un espai absolutament emblemàtic i molt màgic de la ciutat, i l'escenografia no n'hi ha, però sí que hi ha una il·luminació extraordinària que provoca un joc d'ombres molt místic, molt, molt màgic, i que val molt, molt la pena viure.
Doncs dues i mitja, però que han sonat a tres fantàstiques i magnífiques. Molt bé, Marta, moltes gràcies.
Gràcies, bona nit.
Que vagi molt bé. Això està a punt d'acabar, però encara estava en marxa. Deixeu-nos explicar una cosa que encara està en marxa, perquè de fet s'ha de portar a terme, s'ha de tirar endavant. És la nova versió del popular videojoc Call of Duty. Call of Duty, l'adaptació als dispositius mòbils de Warzone, es desenvoluparà a Barcelona. Aquest és el titular, el que ho fa interessant. L'empresa responsable d'una de les sagues nissagues de videojocs més venudes de la història, que és una nord-americana que es diu Activision Blizzard, ho ha anunciat aquí, en el marc d'un saló que es diu Game Lab, que ja n'han parlat aquests últims dies, i que ha tingut allà des del moment en què va començar un enviat especial d'aquesta casa, que gairebé hi dorm, viu allà, que es diu Òscar Callau. Ara anem amb ell.
Activision Blizzard és una de les firmes de videojocs més importants del món i és propietària d'altres jocs tan populars com Candy Crush o World of Warcraft. Ara traslladarà a Barcelona l'estudi Infinity Ward, que està liderant el desenvolupament del nou Call of Duty, perquè treballi colze a colze amb l'estudi barceloní Digital Legends, que ja hi estava col·laborant i que és propietat d'Activision Blizzard des de fa un parell d'anys. Ho ha explicat en declaracions al programa Generació Digital Dicat el director executiu de Digital Legends, Xavier Carrillo.
L'adquisició per Activision és una cosa molt natural. Vam començar a treballar junts i ara estem treballant amb el joc més gran que hem fet mai, no? I amb més projecció. Estem parlant de Call of Duty, estem parlant d'un IP que ha generat 30.000 milions de dòlars, no? Estàs parlant de treballar amb talent internacional de primer nivell.
Tot plegat serà possible gràcies al fet que la Comissió Europea va autoritzar la compra d'Activision Blizzard per part de Microsoft amb la condició que invertís a Europa.
I de moment sembla que l'estan complint. Nosaltres complirem amb allò que ens agrada complir sempre al final d'aquest programa, que és amb la música. Julieta Venegas, que és un dels principals atractius del Festival Vida, que ha arrencat just avui a Vilanova i la Geltrú. Marc.
Ha començat aquesta tarda amb Maria Jaume, Núria Graham, Julieta Venegas i Panda Bear i Sonic Boom, entre d'altres. I d'aquí una hora hauria de començar el concert de La Casa Azul. Ara mateix, Kilian, tinc molta, molta enveja de la Montse Gené, que és a la Masia de Can Cabanyes. De la Masia d'en Cabanyes, perdó, diguem-ho bé. A la Masia d'en Cabanyes.
Sí, noi, a la Masia d'en Cabanyes. L'envejada Montse Gené, com deies. Montse, bona nit.
Hola, Kilian. Bona nit.
Què tal? Com va aquesta arrencada del Vida?
Gran ambient al Vida, com sempre. Molta gent, però ben distribuïda pels espais, anant d'un escenari a l'altre o prenent alguna cosa a les food trucks, a la fresca, en aquest ambient natural del bosc de la Masia d'en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú. Ara, però, la pluja està fent la guitza. El plat fort ha estat fins ara Julieta Venegas a l'escenari Estrella d'Am amb temes de sempre com Me voy, Eres para mí, El presente o Tu historia del seu últim àlbum. Tot molt ben acollit per un públic molt receptiu i entusiasta.
Molt bé, molt bé, molt guai. Ha estat espectacular.
Molt guai, m'ha recordat cançons de la infància.
Té temes que els teníem quasi oblidats i de cop i volta, a més, és molt alegre i molt bon rotllo, fa molt pel Vida.
La cantautora osonenca Núria Graham ha ofert abans un concert intimista. Fa poc els Panda Bears en Sonic Boom han reunit força públic en la seva recerca de nous sons del pop contemporani. Els Whitney i La Casa Azul són altres plats forts que sonaran aquesta primera nit de les 3 del Vida Festival.
Si la pluja ho permet, perquè ara estàvem aquí una mica amb l'ai al cor, amb això que ens deies, Montse. Moltes gràcies. Va, més música. I fucked up. I'm not the first to do it. Vida sempre en té i molta. Blur, nova cançó?
Es titula Saint Charles Square i té vibracions molt fortes de Charles Desmond i de Music is My Radar. És la segona cançó que publiquen del seu pròxim disc, The Ballad of Darren, que estarà disponible el 21 de juny. Damon Albarn diu que és un àlbum que reflexiona sobre el moment de la vida en què es troben i sobre el fet que, a través de la banda, els membres de Blur poden fer un recorregut estrany, diu, des de l'adolescència fins ara, que els falten 5 anys només per fer-ne 60.
5. Em vull saber. Els tiets que tancaran la gira al Sant Jordi Petit.
Sí, han anunciat a les xarxes socials que acabaran els concerts d'Epic Solete al Sant Jordi Club. Això és darrere del Palau Sant Jordi. La setmana vinent posaran a la venda les entrades després d'una gira que ha omplert sales i ha provocat que es fessin rotllanes per ballar sardanes gràcies a aquesta cançó, el Coti per Coti, famosíssim, a llocs tan emblemàtics com la Sala Apolo de Barcelona. De peli de terror,
no vulguis córrer. Va, fem rotllana nosaltres una altra vegada amb el Tomàs Molina. Tomàs!
Escolta, de nou.
Escolta'm, això de Pic Solete, de moment, avui no tant, eh?
Però demà sí, eh? Demà sí. A les comarques del sud, al matí, que ara serà de ruixats, allò que dèiem, d'alguna tronada, que afectarà sobretot la costa central, la Costa Brava, les comarques gironines, i a la tarda aquestes tempestes s'estendran també cap a l'àrea del Pirineu una altra vegada, que poden ser un altre cop fortes, però el vent de mestral entra ja en acció, entrarà per les comarques del sud i això farà que al llarg del matí molt ràpid els núvols es trenquin i acabin posant-se el sol cap a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, al Pla de Lleida, fins i tot la Catalunya central. Però serà un sol d'aquells que no farà gaire calor, o almenys no tanta calor com podria fer, perquè les temperatures aniran clarament a la baixa. I el cap de setmana, doncs, es presenta en conjunt dissabte i diumenge amb força sol, les tardes un altre cop amb ruixats, amb tronades al Pirineu i amb temperatures que seran per sota de les normals per l'època. I seguim parlant, allò que dèiem ahir, de les tempestes, que la setmana vinent, tots els dies de la setmana, els mapes ens donen tronades a la tarda al Pirineu.
Doncs, pel que fa a les temperatures, com a mi, et puc assegurar que mai havia vist les orelles del Marc Ruiz aplaudint tant. Moltes gràcies, Marc.
A vosaltres.
I orelles. Tomàs, gràcies també. Ens veiem i ens escoltem demà. Que vagi bé. I gràcies a tots també per ser-hi.
Trobar l'alè.
mateix i em va dir que tenia cotis. Posseia info, tenia bones refes. No sabia per què, però s'ajuntava les notis. El mercat està pel man i tu estàs holding.
Tira la manta, peli de terror. No vulguis córrer, la sort del traïdor. I és que et miro davant de la platja i em dius que no, que no, que no ho pots evitar. Ja no saps com fer-ho, t'ha arribat a les mans. Un cot i ben salsero que ha mogut tot el mercat. No te'l pots treure del cap. Si vols aquest secret, per tres l'hauràs de canviar.
No em vull saber res.
Boti per coti.
Intento no creuar-te la mirada.
Boti per coti, boti per coti.
No em crec històries inventades.
Boti per coti.
De tu ja no